Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya Migdia, fins a les 3 notícies pròximes. La plataforma del Sénia reclama que els responsables de la fallida del Castor paguin el seu desmantellament.
Catalunya Migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
Reaccions després de saber que Enagás, l'actual encarregada del magatzem de gas Castor, ha quantificat en uns 200 milions d'euros les tasques de desmantellament, si és que finalment s'acaba desmantellat. Ha recollit aquestes reaccions des de Vinaròs, l'Anna Ferràs.
Compromís i la plataforma del Sénia exigeixen que els costos de desmantellar el Castor, siguin quins siguin, vagin a càrrec dels responsables de la fallida i que inclogui els gasoductes submarins. Carlos Mulet és senador.
Que sigués cal qui pague el desmantellament i no únicament aquest desmantellament de 60 milions que parle. Qualsevol infraestructura que estigui en terreny marítim.
Des de la plataforma del Sénia, com apunta Evelio Monfort, sospiten de les excuses que els dona l'executiu espanyol.
Sí que ha que mirar els riscos. I ben mirats, però resulta que al Mar del Nord cada dia se tanquen pous de petroli. Ara, si algú és tan loco que el que vol és aprofitar el gas que hi ha allí dins, que no sabem si està allí dins o està a un altre puesto, pot ser que tindrem un problema.
Compromís i la plataforma ja treballen per portar noves iniciatives al Senat, ara que coneixen més detalls a través d'aquest pla previ d'Enagás.
Gràcies, Anna. Continuen les mobilitzacions derivades de la sentència del procés. Un miler de persones van fer una marxa i fins a la presó de Mas d'Enric al Catllà per donar suport als empresonats pels actes reivindicatius de l'última setmana i van participar familiars dels dos detinguts dijous a Tarragona, el Joan Tortosa i la Laura Soler. Gemma Tortosa és la tieta del Joan.
Intentarà fer les mateixes activitats que fa la Laura per poder estar junts i cuidar-se l'un a l'altre. També, bueno, hi ha la Carme, i la Carme també estarà molt pendent d'ells, vull dir que això també ens tranquil·litza.
Això deia Magda Tortosa. Aquesta tarda a les 6 hi ha programada una marxa a peu que anirà des de la plaça Imperial Tàrraco fins al lloc on la líder de Vox, Javier García Smith, Ortega Smith, volíem dir, té previst fer un míting. Al Vendrell, l'Ajuntament ha rebutjat una moció per demanar l'amnistia dels polítics i líders independentistes i en defensa de l'autodeterminació. El vot de qualitat de l'alcalde del PSC ha fet que el text finalment no hagi prosperat i hagi provocat reaccions com aquesta. Clara Chavarría, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquests que sentim són el centenar de veïns que ells van concentrar davant de l'Ajuntament per fer aquesta xiulada, per mostrar el seu suport a la moció, que no va prosperar. El text presentat per Som Poble, Esquerra Republicana, Junts pel Vendrell, Primàries i Podem al Vendrell va rebre els vots en contra del PSC i Ciutadans, però va fer falta el vot de qualitat de l'alcalde per fer decantar la balança i que el text es rebutgés. Si va tirar endavant la moció presentada per l'equip de govern per la convivència i el diàleg com a úniques solucions al conflicte català.
Arriben a PortAventura Dreams les primeres famílies que acollirà aquest nou complex, que està pensat per a millorar la psicologia dels nens que han estat a llargues temporades hospitalitzats. Manel Sastre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És una iniciativa que, a més, és pionera a Europa i col·labora en centres hospitalaris de tot l'estat.
Sí, i cada setmana el Village acollirà fins a 6 famílies. El Mario és un d'aquests nens afectat per un càncer d'ossos, arriba avui, és de Càceres, i el seu pare, el Vicente, creu que l'estada ajudarà a ell i a tota la família.
Los niños lo pasan súper mal en el transcurso de su enfermedad y creo que esto les puede aportar una dosis de vitamina muy importante para ellos y la familia, lo sufrimos todos.
I precisament per estudiar aquests beneficis, l'Hospital de la Vall d'Hebron en farà un estudi. El complex ha costat més de 4 milions d'euros i rebrà 200 famílies cada any. Està integrat per 6 cases de 135 metres quadrats i altres instal·lacions com un restaurant o camps d'esport. Durant la seva estada, les famílies també faran excursions a diferents indrets del Camp de Tarragona i de l'Ebre.
A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació estem ben atents a l'evolució del temporal de pluja. Segons emergències, de moment l'aigua no ha generat grans incidents a les nostres comarques. Això sí, l'Ajuntament d'Alcanar acaba d'anunciar que ha decidit suspendre les classes aquesta tarda. Paral·lelament a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès estan buscant un matrimoni que va desaparèixer diumenge. Ja s'han fet diverses batudes pels boscos d'aquest municipi. Temps ara per fer una pausa i després parlem d'esports.
Ja tornem a tenir els Hyundai Days. No t'ho pots perdre. Vine als Hyundai Days. Només 58 cotxes del 22 al 30 d'octubre. Són només 8 dies. Una oferta brutal. Vine als Hyundai Days d'Augusta Car. Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. 977-55-24-14. AugustaCar.es. Hyundai, líder en vendes.
Catalunya migdia.
Esports, Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. En hoquei patins, el Reus Deportiu rep aquest vespre al Barça en el partit més destacat de la jornada d'avui a l'hoquei Lliga. És un dels clàssics de la màxima categoria que d'aquest cop arriba molt aviat en el calendari. El Reus i el Barça ja es van enfrontar a la final de la Supercopa d'Espanya en victòria per l'equip roginegre. Jordi García, el tècnic del Reus, veu un Barça, com sempre, molt fort amb un seguit de golejades després de la derrota contra el Liceu la primera jornada. També reconeix que l'equip arriba amb un cert cansament acumulat després de la jornada del cap de setmana a la Lliga Europea.
Venim de jugar un partit molt dur contra el Quever dissabte, però jo crec que és un partit especial i els jugadors trauran forces d'on sigui per intentar aconseguir un bon resultat, que seria la victòria, no? Evidentment el Barça ha recuperat un jugador molt important per ells, que és el Pau Bargalló. Jo crec que és un jugador determinant i nosaltres continuem sense tenir el César, que encara el tindrem bastants dies a recuperar-se.
García reconeix també que els perjudica jugar el partit entre setmana perquè no es podrà aconseguir l'habitual ambient al Palau quan els visita el Barça.
La veritat és que ens agradaria que el partit hagués sigut dissabte. Entenem que un Reus-Barça és un dels partits més bonics de veure per l'afició, pel que s'hi juga tothom. Són partits que, si són en cap de setmana, doncs la gent de Reus pot venir més, i inclús gent que no són del Reus però que són aficionats al hockey doncs es poden desplaçar per venir a veure aquest partit. Evidentment, jugant un dimarts, això doncs no pot ser o no serà igual, però esperem que l'afició respongui, com sempre ha fet, i ens acompanyin en aquest partit que realment és molt important.
Pel que fa al Calafell, els del Baix Penedès juguen aquest vespre a la pista del Girona. L'objectiu del tècnic del Calafell, Ferran López, és poder mantenir l'estil de joc que els donarà la regularitat necessària en una lliga amb molta igualtat.
Crec que, primer de tot, hem de ser fidels al plantejament que establim i hem de ser molt, molt conseqüents amb com volem jugar, i sobretot tenir molt en compte que tenim totes les opcions del món si fem les coses com cal de tirar el partit endavant. És a dir, hi ha d'haver màxima confiança en el nostre treball, s'està treballant molt bé, i a partir d'aquí anar a afrontar el partit amb aquestes garanties, no?
Més coses en bàsquet. El CBT és l'únic equip que es manté invicte a la Lliga EVA. L'equip de Berni Álvarez és líder del seu grup amb 5 victòries consecutives.
Hem estat molt bé els 5 partits de Lliga, hem treballat molt dur a la pretemporada, que va ser irregular, però els jugadors doncs, estan assimilant molt bé totes les coses, estan amb molta intensitat, amb un to físic molt bo per les alçades que estem, i això ens ha fet doncs, que poguéssim dominar aquests 5 primers partits. No? L'equip ha perdut, evidentment, puntals de l'any passat, però ho ha apostat per la gent jove, aquesta gent amb aquesta il·lusió i aquest treball diari que han fet aquests jugadors que pugen del júnior, bàsicament. Pues refés i bueno, de moment tot va bé.
I en ciclisme, l'Anna Casas fa una valoració positiva de la seva participació al Campionat d'Europa de ciclisme en pista d'Holanda. La ciclista de Vilaseca va aconseguir com a millor resultat el 6è lloc a la modalitat de velocitat per equips.
Contenta amb el temps, vam fer millor temps que el Mundial. Ens classificàvem setenes i bueno, després a primera ronda acabàvem en una 6a posició, o sigui que bé, contenta. I després, el dia següent, amb la velocitat individual, vaig marcar un 11-2, un temps bo. I bueno, després que hi ha enfrontaments amb la polaca. I bueno, després el Kirin, no gaire bona sort per la caiguda que vaig tenir.